11:17 i com vaja, d'una forma molt gràfica, la Blanca el que se'ns deia abans de començar, això no vol ser una guerra, això només vol ser una queixa en veu alta, una tramitació i un intent de solucionar un problema evident que hem tingut al llarg d'aquest estiu. Blanca Lucas, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
La Blanca és veïna del Vivero. És veïna del Vivero des de fa...
Des de fa 8 anys que estem instal·lats allà.
D'acord. La Blanca està instal·lada amb en Miquel Seriol. Miquel, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
En Miquel també és veí del Vivero des de fa 8 anys aproximadament. No havia passat mai res en aquests 8 anys?
Mai. Havíem estat ni aquí ni amb altres. El Miquel és sitgetada tota la vida, ha estat en diferents vivendes, fins i tot al carrer Parellada, i mai ha tingut cap problema d'aquest estil, ni molt menys al Vivero, a la zona de la platja de Balmins, on vam anar, a l'ermita de Sant Sebastià, encara vam pensar que encara estaríem més tranquils, o sigui que la mar de bé 8 anys sense cap mena de conflicte.
Què ha passat aquest any?
Doncs mira, que a partir del 18 de juliol va irrompre d'una manera estrepitosa una música que no sabíem d'on venia ni què era ni res, realment no sabíem què era ni d'on venia. En un moment donat ens vam trobar tots els veïns que érem en aquell moment, que tampoc és una zona que hi visqui tothom, però tots allà a l'expectativa a veure el què, i realment és quan van començar les activitats allà al davant, al restaurant del Vivero, no sabíem ni que havien canviat de
propietari.
És una cosa que a nosaltres ens és igual, i tant se val, i des d'aquell moment, des d'aquell precís moment, es van ficar a casa nostra i a dins dels nostres caps. O sigui, entenem que això és un problema de violació d'intimitat, per una banda, i d'altra banda, doncs, hi ha d'un atemptat contra la salut directament, que és el tema que realment ens ocupa i ens preocupa.
Hem d'entendre, Blanca, que aquesta primera nit del 18 de juliol els veïns pensant bé, potser és una qüestió d'una nit, que es faci alguna activitat determinada, però això va continuar el 19, el 20, va continuar ininterrompudament al llarg de tot l'estiu?
Ininterrompudament. Per dir-te que 30 d'agost, bé, a partir d'aquí hem deixat de fer queixes, vull dir, bueno, de queixes, de comunicar-ho a l'Ajuntament, de cridar a la policia local, de tot el que vulguis, ja ens hi posarem, i per dir-te que l'última que jo tinc al cap i recordo, i aquí ho porto documentat, de 30 d'agost, portaven 45 dies sense dormir, i estem parlant d'una activitat determinada, també ja ho parlarem, però és una activitat determinada, la que sigui, que no solament era de matinada, que durant els 45 dies, que després es va allargar fins ben bé, entrat al setembre, doncs saltava al migdia, cap a les 12, allò per, suposo, no sé, com a reclam de clients o el que sigui, no hi entro, a les 4 de la tarda i després a la nit ja sense parar durant hores seguides.
Però fonamentalment la queixa venia inicialment per l'activitat de matinada, és a dir, per escoltar música a fort volum de matinada.
Sí, de matinada, fins que després van seguir dient que a les 4 de la tarda no podem ni llegir un llibre, tampoc. Va començar per la matinada.
Els veïns es posen en contacte amb la policia, d'entrada, i com es comença a moure, per tant, aquesta queixa inicial i com es comença a tramitar per acabar sent una queixa formal.
Això ens agafa tots com molt sorpresos, no? I llavors doncs no sabíem ben bé el què, tothom mirava, evidentment la nostra primera sorpresa va ser, els nostres primers moviments van ser d'escriure a l'Ajuntament, de comunicar-los, de cridar a la policia, ens deia que podien trucar a la policia local, els trucaven cada nit, i tots, i ens ho comentaven, que com podia ser, a veure si s'acabaria, si no s'acabaria, i el cas és que llavors van començar, immediatament doncs van presentar-se per fer l'eina que ells utilitzen, que és la de la sonometria, no?
D'acord.
Val. Llavors, la segona nit ja, immediatament, això immediatament, ja va venir, se'ns va presentar baix al carrer, que era una colla de veïns, doncs no, suposo que estaven avisats, algun veí devia estar avisat de que venien a fer sonometries, i jo...
Això ja la segona nit,
Sí, no sé, la primera o la segona,
és igual,
O la primera o la segona, ara no recordo si era el 18 o el 19 de juliol.
Un cop es va avisar la policia local, la policia va venir...
Sí, des del 18 de juliol, que tenen constància, aquí estan tots els documents, i que allò era una cosa que no sabíem el què.
Per tant, en aquest sentit, Blanca, la policia va venir amb rapidesa a fer una medició...
No només la policia, sinó que allà hi havia alguna persona enviada per l'Ajuntament.
D'acord, és a dir, algun tècnic municipal per fer la mesura de la pressió sonora que arribava a les cases.
Sí, ell venia, deia, en qualitat que l'havia enviat concretament, ens va dir l'alcalde, que no era la seva regidoria, però bé, venia.
Que davant la queixa veïnal, doncs venia...
Doncs aquesta persona, no cal d'allò, però és testimoni, bueno, i en fi, el Miquel i molts veïns que ens sentiran, que estàvem força alterats uns quants, jo força alterada també, i que en el moment que a mi se m'adreça a donar-me la mà, ve una persona dient-me que era, i dic, i vostè qui és? Era l'advocat del vivero, que venia amb uns aparells, em donava la mà i em deia que si podia, que volia entrar a casa a fer medicions. I jo, doncs, francament, quan entra la cavalleria d'aquesta manera dins de casa teva i et ve l'advocat dels senyors del davant, a mi en aquell moment, doncs, això no em va donar cap credibilitat de cap mena.
Perquè tothom ens entengui, Blanca, per tant, qui havia fet medicions? Hi havia un tècnic municipal? Hi havia algú enviat per...
Jo després també te podré precisar una cosa, eh?
La Guàrdia Urbana
era.
La Guàrdia Urbana.
Però és a dir, algú havia vingut a fer medicions?
Sí. Hi havia policia local. Hi havia policia local. Hi havia
el representant
de l'Ajuntament i hi havia representants del vivero. Aquestes tres parts hi eren.
Sí. I algú prenia medicions?
I algú intentava entrar a les cases a prendre medicions.
D'acord, però les medicions havien d'anar per a algun lloc, o eren medicions que feia l'Ajuntament o eren medicions que feien els advocats del vivero?
No ho sé.
D'acord, entesos.
No ho sé. Entre altres coses, perquè en algun moment m'agradaria que quedés molt clar que nosaltres... Ni ho sé, ni ens preocupa, ni... Només ho dic com una dada que no me mereix credibilitat.
No,
perquè nosaltres no... Ells parlen, des del primer moment, ells, quan dic ells, vull dir on ens hem adreçat les queixes, que són l'Ajuntament, bàsicament, parlen un llenguatge i nosaltres en parlem un altre. Ells estan parlant de decibels i nosaltres estem parlant d'activitat. Vull dir, jo no sé, jo el primer que se'm va acudir és que ens havíem d'assessorar per deixar entrar ningú a casa.
Aquí, però, hi ha dues qüestions. Una, hi ha una normativa que marca quins nivells de pressió sonora poden haver-hi en determinades hores, i suposo que d'aquí venia la presa del nivell de pressió sonora a través d'un sonòmetre, però vosaltres el que enteneu és que el vivero ara no està complint amb la llicència d'activitat que se li va donar des de l'Ajuntament?
Bueno, jo en aquell moment no ho sabia. No sabíem si allà s'havia obert una discoteca, tot pintava que s'havia obert una discoteca. Per nosaltres ja no era ni el vivero, jo què sé, no ho sabíem. Per nosaltres allò era una discoteca. Per tant, vam voler saber, i de seguida que vaig poder, ens vam posar en contacte amb l'advocat, que era el mes d'agost, i no...
Perquè passada aquella nit, en què es va trobar la policia, es van trobar el representant del tècnic de l'Ajuntament i els representants de l'altra part, aquella nit en què estàveu tots així una mica alterats, què va passar? Després d'aquesta nit del 19 de juliol o del 18 de juliol?
Vam fer sonometries aquella nit, vam fer en alguna vivenda, en la nostra no, però sí, a la de davant,
del seu fill,
del Miquel, sí. Que viu just damunt de casa nostra.
D'acord, vosaltres no veu deixar entrar, però sí que el fill d'en Miquel, que és la vivenda del pis de dalt, sí que va deixar entrar.
Sí, perquè tampoc no podia dormir, tenia els mateixos problemes que tenc jo, a més afegits que hi ha la meva jove i el meu fill, que a les 6 del matí s'aixequen. Sense dormir a les 6 del matí, aixecar-se i anar a treballar és una miqueta dur, eh?
Es va poder fer, però, la medició del sonòmetre en aquest pis, que és el pis de dalt de casa vostra, i en això es va acabar la nit.
Sí. Sí, mira, jo tinc aquí una cronologia que ho explica perfectament. A partir d'aquí, doncs, el 31 de juliol i després d'una sèrie de queixes, doncs, i de fer-se les sonometries doncs es precinta l'aparell
de sonorització,
l'Ajuntament mateix,
és a dir, l'Ajuntament va precintar aquest dispositiu a finals del mes de juliol.
Sí, el 31 de juliol el va precintar.
Suposo que veu tenir uns dies de calma, doncs.
Bueno, nosaltres
24 hores.
A veure, el Miquel Seriol, que és una persona coneguda al poble, i
24 hores, Miquel,
24-48 hores.
Mira si estava content que se'n va anar l'endemà a donar les gràcies a l'Ajuntament. Sí, d'acord. Una persona pues, amb dir, una credibilitat del poble i pot entrar, vull dir, el coneix molta
dir,
gent.
És a dir, la mesura havia funcionat. Havia vingut un tècnic de l'Ajuntament, el tècnic de l'Ajuntament va considerar, evidentment, que aquell equip de so hauria incomplir alguna norma.
No sé quin tècnic, no ho sé. El que sigui,
però esclar, hi ha una relació causa-efecte. Va venir algú a fer una comprovació i es va presentar un equip de so. Per tant,
això és cert.
Això em refereixo,
Es va presentar el 31 de juliol.
Hi ha una relació causa-efecte entre la presa de mesures i el presentar l'equip.
Sí,
hem de suposar-ho així.
Sí, llavors vam saber que era la felicitat.
Tres dies, per tant, de tranquil·litat. I el quart dia què va passar, doncs?
Doncs que el 4 d'agost, a les 4 de la tarda, com un avís, perquè això no era ni... Bueno, a mitja tarda, perquè no, es va engegar una altra vegada i ja no ha parat mai més, ja no ha parat mai més. Llavors, jo t'explico la nostra part, després, tot i a posteriori, doncs, figura, ja ho reconeixem, a veure, si és que hem d'entrar en aquest llenguatge, també ho diré, que sí, que segurament han baixat, han adaptat, han fet el que sigui, ja ha baixat el que ells li diguin, la potència o el que sigui.
D'acord.
Jo ja admetem que ha baixat la potència. Sí, ja estem d'acord, l'han baixat.
A partir del 4 d'agost, la potència va baixar?
Sí, suposo que sí, que la potència ha baixat. Com es medeixen aquestes coses, si per potència, si per freqüència, si com sigui, no ho sé. Jo només sé que a partir del 4 d'agost, que van tornar a obrir, i fins a dia d'avui, cada dia i cada moment del món que engega, no dormim. O sigui, seguim sense dormir. O sigui, imagina si nosaltres anem a parlar de lo que ells volen que parlem, de decibels. Si és que ens és igual si dona 50 que si dona 30.
Tots els veïns estan igual?
Els veïns que hi viuen...
Us pregunto, aquells primers veïns que amb vosaltres també es van trobar en aquesta mateixa circumstància... Han vist millorada la seva situació? Dormen?
Hem de dir, primer de tot, que de la casa que és molt afectada, que hi eren a l'estiu i que es queixaven molt, que era l'antiga Guàrdia Civil, no hi viuen
mateix
tot l'any, inclús a l'estiu molts no hi venen.
D'acord.
Els que venien estaven tota la nit al carrer, molts, uns quants, i són gent que passa i veuràs que no hi són. Per tant, ells, alguns ens consta que s'han fet queixes a l'Ajuntament, reiterades, i a l'OAC, i que han cridat també la policia local, ens consten per molts, però realment passes i molt bé, doncs hi ha el perill és que ja se'n tornaran a l'estiu que veieu tornaran a patir o quan vinguin.
Per tant, aquí el que queda clar és que probablement la potència ha baixat, com
la
Blanca,
sí,
però això no ha fet que vosaltres no deixeu de tenir la molèstia.
La molèstia ja està.
La molèstia ja està.
No et deixa dormir. Estàs a l'habitació i al moment que et poses al llit comença pum, 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 o et tornes boig o te'n vas de casa. Les dues coses no pots aguantar-ho. No, i això, mira, a l'estiu agafo, però fins a les 3 no torno a casa i me'n vaig a un bar a prendre'm un gelat al carrer Parellades. I quan tanquen els puestos tinc que tornar a casa una altra vegada.
Per tant, a partir d'aquesta circumstància, vosaltres cerqueu una solució que vagi una miqueta més enllà i busqueu l'assessorament d'algú que us pugui... No sé.
Sí, perquè nosaltres ens sentim agredits i desprotegits. Jo hem intentat de parlar amb l'Ajuntament, inclús amb entrevista directa, que jo no vaig entendre res allà, però és igual, Hi havia un senyor que havíem demanat l'entrevista amb la regidora, que ja hi era, no va parlar gaire, no me'n recordo
què
va dir.
No va parlar.
Però hi havia un senyor allà dins que deia que com algo així com que havíem de demostrar que no dormíem. A veure, anem aquí dos vilatans i un senyor conegut com és, insisteixo, el Miquel Seriol Riera, i tal, dient, dient, mai a la vida ningú ha tingut una queixa, i exposant per escrit, que tenien molts documents exposats, i ens, i no vam entendre gaire.
T'ho dic així perquè potser es compleix la llei, i tot i complint-se la llei, no pot dormir un matrimoni.
La llei
pregunto, perquè
no,
si és...
no hi ha cap llei que no deixi dormir ningú. això ja és d'entrada.
Dormir, el dret al descans és un dret humà reconegut per tothom. L'OMS també dona moltes alertes sobre tots els símptomes que causen la contaminació acústica, que ho sigui o no, ja ho decidirà qui sigui, sí que són els que patim nosaltres. Insomni, fàrmacs, ell mai a la vida seria pres.
Jo sóc una persona molt, molt tranquil·la, però m'estic medicant. Mai a la meva vida he pres cap pastilla. i estic en mans d'un metge de l'estat d'ansietat que m'està donant això. I inclús quan vaig a casa dic, a veure avui, això ja és un estat que no... que mai jo he estat amb aquests nervis.
Vista la situació, veu posar això en mans d'un advocat?
Sí, perquè a més a més, si és que ens haguéssim de restringir a la llei, que probablement hi haurà buits legals, perquè això fins i tot el síndic de Greuges, en els seus informes, que un dels més que té són de sorolls, no? Reconeix que la valoració del grau de molèstia del soroll és més que subjectiva i que és gairebé impossible de mesurar.
Està clar.
És probable que hi hagi buits legals aquí. Però si hem de parlar de legalitat, ja que també m'has anomenat, deixa'm insistir en un tema, i és que hi ha una cosa que està clara, que fan una activitat que ells mateixos, em refereixo al Vivero, es publiciten en el seu web, de música i copes, música en vivo con DJ, ho estic llegint directament, horario de 12 de la noche a 2:30 de la madrugada, sábados hasta las 3. Això, ells, entre tres activitats que descriuen, una d'elles restaurant,
en el seu
entre
web.
Elles en el seu web, i clar que ho promocionen, perquè ho fan. El que descuiden de dir és que en verano és 3 vegades al dia, vull dir que comença abans.
I això, comenta la Blanca a partir de la documentació que teniu, entra en contradicció amb la llicència que li ha estat atorgada en aquest establiment?
Jo no sé què li ha estat atorgat a nosaltres, A nosaltres ens va arribar un document...
Que és aquest,
i si vols tu dir tu mateix...
En el qual es llegeix, en aquest sentit, únicament es contempla la incorporació complementària de música de fons ambiental en concepte de film musical d'acompanyament en el marc del desenvolupament dels serveis de bar i restauració que són propis d'aquest establiment. I en la pàgina següent diu, entre altres coses, per contra, els equips de reproducció musical que ens ocupen no poden funcionar amb desvinculació dels esmentats serveis de bar i restauració propis de l'activitat que ens ocupa, ni tampoc pot donar lloc a la implantació, l'establiment, el vivero d'usos recreatius, discoteca, bar musical, sala de festes, els quals són urbanísticament incompatibles en aquest emplaçament. Per tant, el que llegim és, en aquest cas, un decret del Batlle, l'informe sobre aixecament del precinte d'equip de reproducció musical vinculat al servei de bar i restaurant en l'establiment el vivero, signat... 9 d'agost del 2013, l'informe del cap de Departament de Llicències i Projectes de data 9 d'agost. Aquest informe, per tant, entraria en contradicció amb la publicitat que fa l'establiment a través del seu web. I això
jo
és el
diria...
que d'alguna forma diu la Blanca, que és un dels molls de l'os d'aquest problema que vosaltres plantegeu.
I que nosaltres ho vam rebre el 13 de setembre. Però és igual, això no varia
és
les
igual.
Coses.
No varia. Vosaltres reivindiqueu el vostre dret al descans.
Sí, nosaltres volem estar com... A nosaltres ens sembla molt bé que la gent es guanyi la vida, vull dir que aquí tot... Però nosaltres vivíem allà fins al 17 de juliol, vivíem, llegíem, dormíem i podíem treballar a casa... Ara, ni cada vegada la potència que sigui, cada vegada del món que allò sona, és una mica dur veure que el teu marit de 70 i pico d'anys s'aixeca a les 1 i pico de la matinada després d'haver pres fàrmacs, és hipertens, que no s'ha pres fàrmacs altres que la hipertensió mai a la seva vida, que s'ha de prendre pastilles per dormir, que té antecedents familiars greus, amictus de pare, en fi, coses molt greus, una persona que es cuida molt tot l'any perquè fa esport, perquè es banya cada dia amb aigua freda, que es cuida moltíssim la seva salut i a més això el que fa per ell. I una persona que fa molt per moltes altres persones i de manera molt anònima, deixa'm dir-ho, perquè és així, una persona molt de prestigi i que te'l vegis, a veure, amb una, que te'l vegis que s'aixeca de matinada per marxar...
Ara encara sona aquest equip de música, Blanca?
I tant, els caps
tant?
De setmana sempre.
Els caps de setmana,
sense fallar.
Ara dies feiners no, ara els caps de setmana
sí,
només.
Sí, però ja vindrà quan vingui Pono, quan vingui, sí.
Saludem a l'altre costat del fil telefònic el senyor Luis Gallardo. El senyor Gallardo és l'advocat al qual han anat a cercar assessorament tant la Blanca Lucas com a Miquel Seriol. Luis Gallardo és, en aquest cas, el primer advocat a Espanya a aconseguir una sentència condemnatòria pel propietari d'un restaurant amb música. No sé si dir que això ens pot posar una mica en remull, però com a mínim ens servirà per il·lustrar el cas que ens ocupa. Senyor Gallardo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Això
és
no
Lluís, perdó.
És Lluís. D'acord, no passa res. Això no és nou, un cas d'aquest tipus?
No, això és la tònica general, bueno, aquí és el pa nostre de cada dia. Vull dir, és la queixa més o menys típica, no?, els locals d'oci i les trampes típiques emparades en la llei. Per part de, bueno, doncs de les activitats i vulguis que no, doncs més o menys reconegudes o més o menys tolerades per les administracions. Mm-hmm.
Us pregunto d'entrada, es pot complir la llei des del punt de vista d'emissió de so, des del punt de vista de complir amb els criteris de pressió sonora, etcètera, etcètera, i a la vegada interrompre el descans dels veïns?
I tant. És que sí. Aquí, aviam, en abstracte, vull dir en general, i no només en aquest assumpte, clar, aquí la com dir-ho, la trampa, com he dit abans, no? La penyora, o diguem, el problema està amb la llei. Vull dir, des de l'any 2002, que es va aprovar pel Parlament de Catalunya la llei de protecció contra la contaminació acústica, que ja ens la van presentar l'associació a la qual també s'assobre i de més, l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, Sorolls.org, doncs ja vam veure quin era el problema. Escolti, la llei el que fa és arrambar, vull dir, esborrar el so de fons, vull dir, el so natural que tens a la teva zona i que és el que et permet dormir, descansar, estudiar, etcètera, etcètera, i imposar els límits mínims, per als límits màxims de soroll permissius. Clar, el límit màxim de soroll no té per què coincidir amb el soroll de fons, amb el so de fons, i el pot incrementar fins als nivells que estan patint la senyora Blanca i el seu marit. Mm. El problema està aquí, en què, esclar, la llei a l'operar aquesta derogació del que era el natural abans, del que era el so, doncs, que et permetia fer vida normal,
sí, sí.
Aquí està el problema. És clar, es compleixen els límits? Sí, escolti'm, però és que respecte del so de fons me l'estan incrementant doncs unes quantes vegades. Clar, el problema no està en complir la llei, el problema està en que el soroll aquest de totes maneres molesta, perquè és capaç, és susceptible d'interrompre el descans.
Ara ens imaginem, però, i ens il·lustreu i ens matiseu el que faci falta,
Sí.
Que jo sóc el propietari d'un establiment i jo li dic a l'advocat, escolti'm, jo compleixo la llei, si la llei està mal feta, jo no en tinc la culpa, ja. Però la compleixo.
Exacte. Bé, bueno, cara, diguem, a l'Ajuntament, via administrativa, esclar, no podem dir gran cosa més que, bueno, més endavant, doncs, encarregar una altra sonometria, o ara fins i tot arribar a discutir de que aviam, això és un fil musical o és tota la manta? Perquè, és clar, un fil musical d'acompanyament, com ha llegit molt bé, és una activitat complementària i de més, però que, clar, l'activitat l'està publicitant amb un DJ, inclús. Bueno, és que es necessita un DJ per un fil musical. Jo entenc per fil musical un local, un restaurant tancat, amb això, amb el que entenem per un fil musical, amb una música ambient tolerable, etc. Però no que t'arribin a punt de façana 45 decibels, això vol dir que allà s'estan emetent bastants més, per tant no és un fil musical d'acompanyament, allò és una activitat recreativa per animar la gent. Sopar no sense sopar, jo que sàpiga, la gent normalment acabem a sopar en aquest país cap allà a les 12 de la nit, clar, fins a les 3 de la matinada també s'està acompanyant un sopar, diria més aviat que no, s'estan acompanyant les copes, etcètera, etcètera, per tant per aquí ja li hem demanat a l'Ajuntament que m'aclareixi què entén perfil musical i si entén que es necessita que si es necessita un DJ per punxar la música no és menys cert que s'està fent una activitat semblant a un bar musical. Això ja és el que li hem demanat. Aviam, una cosa és respectar els altres, que tinguin el dret de guanyar-se la vida, que evidentment això també ho respectem, que compleixin la llei, etcètera, etcètera, i l'altra és pecar d'ingenus o que se'ns prengui el pèl.
Ens agafem un dels arguments que Blanca Lucas ens donava fa uns instants. Esclar, és difícil mesurar si dorms o no dorms, o com dorms, i fins a quin punt això es pot fer valer com un argument per qualsevol, vaja, per qualsevol lletrat que pugui dir, escolti'm, jo certifico que aquest senyor no dorm, però bé, no, dorm, però dorm bé o dorm malament. Com ho fem valer això, o com el ciutadà, en una situació semblant a la de la Blanca Lucas i en Miquel, o qualsevol altre que estigui davant d'un establiment que veritablement li provoqui això, dificultats de conciliar el son i de descansar, pot fer valer això? Quan és tan difícil de mesurar?
Vale. Miri, dos coses també bastant generals. Primera, el que la llei hagi fet això, que a més ara amb la incorporació de la directiva europea des de l'any 2003, doncs ja és una qüestió general ja per pràcticament tots els països d'Europa. No? El que passa que és que als països del sud això ha estat doncs mal interpretat i acoplat d'una manera doncs procliu a que les activitats puguin continuar contaminant acústicament. Bueno, això és molt, com li diria, és molt coherent, és la conseqüència lògica a la falta de coneixement o a la ignorància que tenim respecte del son. Vull dir, per exemple, tu parles amb algú d'accidents de trànsit o parles amb algú de si el tabaquisme i de més, no? I et sabrà dir més o menys doncs, les enfermedades que causa, etc etc. Però si algú li preguntes quines funcions desenvolupa el cervell mentre dormim...
Sembla que hem perdut la comunicació, perdut en un moment la comunicació amb el senyor Lluís Gallardo. Continuem nosaltres des d'aquí. Estàvem parlant a l'entorn d'aquest cas que ens ocupava i de l'argumentació que la Blanca Lucas i en Miquel Seriol ens feien valer. Aquest dret a poder descansar que tots dos tenen i que creuen que han de fer valer. Tornem a saludar el senyor Lluís Gallardo. Estàvem parlant d'aquest marc legal. Li anàvem a dir fins i tot que aquesta és la mateixa llei que s'ha fet servir perquè un veí denunciï una parròquia perquè el campanar sona a la nit, per exemple?
Exacte.
Maldita la gràcia, la llei també, però... perquè algú pot dir, escolti, miri que fa anys que el campanar sona i ara em feu parar la campana.
Bueno, això
és un altre debat, no passa res.
És un altre debat, miri, de campanar...
I molt diferent d'aquest, perquè aquí és evident que els que ens han vingut portaven 8 anys de vida absolutament tranquil·la i compatible amb l'activitat d'un establiment i ara s'han vist en una circumstància que era inhabitual en aquest cas, no? Però tornant a això, dèieu que no tenim coneixement...
No, sí, el que ja és una ignorància molt profunda respecte del que significa el descans.
Uh-huh.
I llavors, esclar, en quan aprenguem, cosa que dubto, no? Però en quan aprenguem ja d'una vegada que el descans és vital, és una necessitat neurofisiològica, i que d'aquí, per això mateix, es guanyen els judicis penals, perquè portes pèrits, psiquiatres i neuròlegs que expliquen com és de necessari el descans per la salut de les persones, que és clar que llavors quan veus que la llei fa aquestes coses, doncs et sembla que és d'un altre planeta, no sé, o una altra espècie...
O sigui, es pot demostrar que hi ha una parella que no pot dormir continuadament. Això es pot demostrar.
Exacte.
I algú pot dir, escolti'm, és veritat, aquests senyors que diuen que no dormen, no dormen.
Exacte,
això es pot dir.
Exacte, mm-hmm. Perquè la qüestió està aquí, vull dir, en què no es tracta de complir el límit legal, no? Es tracta de quanta pressió acústica està superant el que és ja el so ambiental. Llavors, esclar, i a més són sons, són sorolls completament diferents. Aquí en aquest cas em va fer molta gràcia, no?, que inclús les proves pericials que havia fet l'activitat a casa d'aquests, bueno,
dels veïns, sí, sí.
Veïns, no? Deia, no, és que el mar se sent més. Home, sí, però escolti'm, el mar té un efecte Doppler, és un so natural, està perfectament integrat a la naturalesa humana, mm-hmm. I el xum d'aquest és un martell contra les sinapsis neuronals, les està trencant i està impedint que les neurones i la mielina cerebral, el neocòrtex cerebral, puguin desenvolupar les seves funcions. Per favor, a què juguem? A la tonteria institucionalitzada? Clar, ens estan tractant de tontos i això és el que rebenta. Escolti, no pot comparar el xunda-xunda, que és totalment artificial, crematístic, etc, amb el so natural del mar.
Algú us va contestar així?
Com, perdó?
Algú us va contestar així? Algú us va donar aquesta resposta?
Això està posat als informes sonomètrics. De dir que el soroll del mar se sent més que no el xunda-xunda.
Caram!
Dic, sí, home, i tant, però és que, és clar, aquí hi ha una altra trampa, que és el que farem veure, de dir, és que les components tonals del xunda-xunda són molt més perjudicials i la llei, en aquest sentit, sí que ajudaria, les castiga especialment, no?, amb nombre de decibels que s'han d'afegir. Llavors, no descartem que en una mesura futura puguin arribar a superar aquests límits legals, aquests 45 decibels.
Ara també, perquè tothom ens entengui, és una situació... diríem que difícil, incòmode, perquè els protagonistes d'aquesta circumstància mai haguessin volgut entrar dins un procés d'aquesta mena. D'entrada, voldrien dormir, voldrien no haver de medicar-se, voldrien no haver de denunciar-ho, voldrien viure normalment, no? Com pot continuar aquest procés? I ho diem gairebé com a exemple per qualsevol persona que es pugui trobar en aquesta circumstància i dir, escolta'm, és que ara, si començo a denunciar això, no acabaré mai, continuaré sense... Aquest procés,
sí.
com puc continuar ara? Ells han fet uns passos amb vostè, s'han fet uns passos en l'Ajuntament, ara la qüestió està d'aquesta manera, com pot seguir això?
Miri, en primer lloc, hem d'aclarir amb l'Ajuntament que ens aclareixi què entén perfil musical, perquè jo, des del meu punt de vista, no sé com dir-ho, doncs, de ciutadà mitjà, penso que això no és cap fil musical. Vull dir, un fil musical és el concepte que sempre hem entès quan entrem en un local.
Allò de música ambiental.
Música ambiental.
Que val tant per un vagó de la Renfe com per un restaurant, eh?
Exacte. Bueno, els vagons de la Renfe, doncs, ja vam aconseguir treure'l, no?
Sí.
Bueno, que això també seria una altra batalla tipus campanari.
Sí, és veritat, això, eh? Perquè també pot haver persones que diguin, escolti, és que no vull escoltar res, jo. Vull estar al tren o al vagó i no vull escoltar res. Però bé, és igual. Música ambiental és fil musical, o almenys.
Permeti un petit parèntesi.
Vinga.
Vols saber com vam acabar amb el fil musical de música a tope, bueno, música d'òpera, música clàssica a tope,
sí,
a dins de la Renfe?
Com?
Clar, la gent es queixava i la Renfe contestava, no, escolti, això és per ambientar, això és perquè la gent vagi distreta, i li vam dir, vostè sap qui va inventar el fil musical? Clar, quan li preguntes això a la gent dius, ai, pues no, pues miri, el va inventar Mao Zedong. Quan es va desenvolupar el ferrocarril a mitjans del segle passat a la Xina, algun ministre, algun assessor d'aquells de Mao Zedong li va dir, escolta, que ja saps que la gent se te reunirà a dins, vull dir, se te reunirà contingentment, no?, a dins un ferrocarril, es començaran a mirar entre si, pensaran, i potser munten una revolució. Solució, els hi fots fil musical a tope perquè no pensin. El fil musical té aquesta, vull dir, el soroll té aquesta particularitat que trenca,
senyor,
la sinapsis neuronal.
Senyor Gallardo, l'advocat coincidirà amb mi en que hi ha molts llocs en fil musical i que no tots tenen aquesta finalitat tan perversa, eh?
Bueno,
amb això podem coincidir, eh?
Sí, bueno, vull dir, però no, clar, no, explicant però... això, la Renfe va dir, ostres, pues és veritat, i va treure el fil musical.
D'acord, en el cas que ens ocupa, vale, com pot continuar? És a dir, l'Ajuntament creu Lluís Gallardo, que li ha de definir què entén, què considera com a fil musical aplicat en aquesta activitat econòmica del restaurant del Vivero.
Si entén que un DJ fins a les 3 de la matinada és fil musical, bueno, que m'ho expliqui, sisplau, i ja està, que m'expliqui com és possible això. Llavors, i en segon lloc, depèn del que sigui, doncs anirem a recórrer-ho a la Generalitat pel tema de costes, o bé, en tot cas, sempre tindrem la via oberta d'actuar directament contra l'activitat via civil, perquè, és clar, una cosa és que compleixi la llei cara a l'Ajuntament, cara a l'administració, i l'altra és que, com he explicat abans, encara hi complir la llei, a mi em continuo molestant precisament per això, perquè el seu soroll, encara hi complir la llei, és molest, vull dir, m'està molestant a dins de casa meva i no té cap dret entre particulars a molestar-me d'aquesta manera.
Aquí el que preval, si es pot dir d'aquesta manera, és el dret del ciutadà a poder descansar?
Exacte. Ai,
sí?
Exacte.
És això?
Exacte. Esclar, això és bastant més complex, bastant més arriscat, i per tant, esclar, primer has d'esgotar, vull dir, és com la medicina, no és com la cirurgia, no? Primer has d'esgotar totes les vies menys incisives, o menys greus quirúrgicament parlant, no? I per tant, esclar, aquesta seria l'últim recurs que ens guardaríem abans de tirar endavant directament contra l'activitat.
Deixeu fer d'advocat del diable, i si
sí,
us digués, escolti'm, bé, haig de viure jo també.
Sí, però vostè necessita el fil musical fins als 45 decibels a punt de façana a 50 metres de distància perquè la seva activitat es desenvolupi. Una activitat, recordem, de restaurant. Vostè que ven aliments preparats, elaborats i demés, o ven música acompanyada perquè no es donin compte que potser els seus aliments que prepara no són tan bons. No ho sé. Val? Llavors, i tant, evidentment, que té que viure. Nosaltres el que no volem ni molt menys és que tanqui cap activitat.
Heu parlat amb els propietaris?
No, fins ara no. Però bueno, continuant amb això, només una frase
més.
Sí, fins al 18 de juliol, bona data, no?
Sí, any. És el primer que hem pensat.
Sí, perquè va començar una guerra i aquí n'hem començat una altra.
Va, deixem un batalla.
Vale, batalla, exacte.
Deixem un batalla.
Sí, fins al 18 de juliol d'aquest any, des de no sé quin any, del 1960 o 70, no me'n recordo ara mateix, aquesta activitat es guanyava molt bé la vida. Escolti, per què necessita la música ambiental? Pregunto. Per què la necessita? Per atreure més clientela, molestant els veïns? Doncs ho sento, això no té dret. Vull dir, la llei no empara el que s'anomena l'abús del dret.
La llei empara el descans dels veïns?
Exacte. El que passa és que és clar que s'ha de saber buscar el recurs legal per articular-ho i poder-ho presentar, en el seu cas, davant un jutjat.
Per tant, en principi, es pot, plantejar una certa hipòtesi que tant la Blanca Lucas com en Miquel Seriol tenen possibilitats...
Sí.
De sortir endavant d'aquest procés i que finalment aquesta activitat molesta per al seu descans pugui retirar-se, pugui anul·lar-se.
Miri, permeti'm la provisió.
Sí.
Dels centenars d'assumptes que ens arriben al despatx cada any, centenars per no dir gairebé un miler, hem de seleccionar i només tiro endavant els que li veig possibilitats.
D'acord.
I amb això ja està tot dit.
Uh-huh. Amb aquest li veu possibilitats, eh?
Sí, exacte.
Una qüestió final, sí. Per experiència pròpia,
sí.
Cada vegada sobre la taula dels advocats hi ha més casos de conciliació del descans veïnal amb activitat lúdica?
Conciliació,
vol sí, dir... de que posin sobre la taula...
Sí.
La dificultat de conciliar el descans veïnal amb l'activitat lúdica, diguem-ne, nocturna, especialment?
Sí, i tant, esclar, últimament, bueno, això del soroll, malgrat aquella ignorància social, no?, sobre les qualitats del son i demés, esclar, els nefastos nivells de contaminació acústica que patim a tot arreu, no només a les grans urbs com Barcelona i demés, doncs, esclar, estan posant de manifest una sensibilització i una conscienciació ciutadana bàsica per no haver de suportar el que són veritables agressions al nostre sistema neurofisiològic.
Aquí, per tant, hem de suposar que el quid de la qüestió és el fet que hi hagi una activitat sobrevinguda quan durant tot... vaja, que quan dècades i dècades anteriors aquí no hi havia passat res. Aquest és el quid de la qüestió, no? Perquè suposo que una persona que digui, mira, és que visc al costat de la via del tren i el tren em desperta, no tindrà solució, al seu cas, eh?
Sí, més o menys.
Més o menys podríem dir que és així, eh?
Sí, més o menys, sí, sí.
Hi ha gent que és capaç de dormir encara que, encara, en fi, que hi hagi una traca valenciana al carrer?
Sí,
sí,
que,
també,
És que, aviam, una cosa és que s'ha de distingir el dormir amb el descansar. Una cosa és dormir, això té molt a veure amb les fases del son, i l'altra és descansar. El descans només s'aconsegueix amb la fase REM del son, i per això el cervell necessita tres coses. Silenci, gairebé absolut, foscor i una temperatura ambient només de 20-22 graus. Qualsevol d'aquests tres paràmetres que es vegi alterat per molta calor, llum o soroll, el cervell pot conciliar el son? Sí, i tant, però no descansarà i no farà totes les seves funcions.
Una altra qüestió final.
Sí.
Veu ser el primer advocat a Espanya i Europa en aconseguir una sentència condemnatòria penal, o sigui de presó, per al propietari d'un restaurant amb música. Ara us posem sobre la taula, bé, el cas d'aquestes dues persones que tenim aquí, que diuen, nosaltres no volem res de tot això, no ens interessa res de tot això, no volem el mal per ningú, només volem poder descansar. Esclar, el procés, si s'estira molt del fil, potser pot acabar amb una sentència no desitjada per cap de les dues parts.
En aquest cas, la penal no la veig possible.
Gràcies a Déu.
Doncs. No, en aquest cas, la penal no.
D'acord.
No.
Ho dic també perquè pels establiments un pot pensar, escolta'm, compte, no sempre és així, eh?
Home, hi ha dues persones a la presó. Bueno, una que ja va acabar de complir i l'altra que ja l'estan portant perquè va cometre l'error de marxar del país, la van localitzar fora amb no sé quin tràmit i l'estan portant cap aquí. I aquí complirà els 5 anys i mig de presó a la que li van condemnar.
Que escolteu la música molt alta a casa?
No, que va.
Lluís Gallardo, gràcies per estar aquí matí nosaltres, per el seu temps també, per il·lustrar-nos a l'entorn d'aquest tema que ha portat a la Blanca i a Miquel aquí a la nostra taula. Gràcies de nou.
Gràcies a vostès.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ens ha vingut molt bé que la Blanca i en Miquel ens hagin acostat a Lluís Gallardo, perquè és un debat molt gran, aquest, Blanca.
I tant,
però sí. Més enllà del dret a descansar, del dret a poder... Això, el que deia l'advocat, no? Això és el que voleu vosaltres.
Sí.
El dret a descansar.
El dret a descansar sense més. I jo me n'alegro molt d'alguna cosa que he sentit, si no volem que les coses arribessin a dir res. Ara, per una cosa que ha dit precisament el Miquel, només dic que és de les persones que s'adorm, és capaç de dormir. Jo l'he vist dormir de peu contra una columna esperant-me perquè m'estava esperant. És que dorm de peu, s'adorm... Normalment té un son del més fàcil del món. I en definitiva... i també dic, encara que jo hagi parlat molt, que ell és l'únic que ha anat, s'ha aixecat del llit i s'ha anat a barallar amb el de davant, perquè s'ha anat a barallar amb el de Rivera. No he estat jo, ha sigut ell.
És la primera vegada que ho he fet.
I és la primera vegada a la vida que ningú li ha sentit cridar.
I tingut que fer una cosa d'aquesta.
I què us van dir? Què va passar?
Ell em va dir que ell tenia que uns diners posats que es tenien que guanyar i jo vaig dir que tenia la salut que això no recuperava. I va acabar la conversació.
Caram.
Jo tinc una salut.
No,
i això no la puc comprar. Dic, tu pots canviar de feina, de coses.
Ens tornem a posar anaves a dir, Blanca, una qüestió més.
I aquí es va acabar, però va tornar molt alterat i amb una pressió alterada.
Els metges consideren que hi ha una relació causa-efecte entre...
Evident. Sí, sí, ah, això està claríssim.
Ho dic per que... si sobre la taula també sí. heu hagut de posar doncs, allò, informes metges...
A veure,
o
perdona, que... sí, sí, no, sí. no, sí, a veure, tenim prou metges al voltant dic, de referència. Vull dir, jo he tingut arrítmies en determinats moments. Una persona que en un moment donat de fa anys, ja no, però havia portat un holter. Vull dir, aquí els danys poden... He tingut taquicàrdies, insomni amb els fàrmacs, per suposat, tot això és demostrable, vull dir, així, això no és una cosa. Però, és que, però sí que em serveix, ja que em fas la pregunta, sí. per dir-te que, en definitiva, per nosaltres això és un tema de salut. És un tema de salut. I res més, és la nostra salut, és el que tenim, ens costaria, i home, també és de qualitat de vida, també podríem dir que és econòmica, perquè ja, a veure, prou que es paga d'impostos, i amb aquell, vull dir, prou que ens ha costat doncs, viure on podem viure, i tot, vull dir, allà tenen uns diners invertits, nosaltres també els hi tenim, nosaltres i tots els veïns. Pensa que hi ha veïns que se'ls estan anant els llogaters aquest estiu, els hi han durat 15 dies, vull dir-te que hi ha una qüestió econòmica, però a nosaltres el que ens interessa bàsicament és la salut, i només dir-te que en el fons és que penso que és una cosa absolutament de sentit comú, si és que no hi ha més, és que és una qüestió, hi ha unes normatives, doncs no sé, que s'agafi l'esperit de la llei, que s'agafi quina voluntat política hi ha. Jo penso que en el fons el que hi ha d'haver és el dret al descans, una convivència que a mi m'és igual al final, si l'Ajuntament decideix protegir més amb uns senyors els interessos econòmics d'uns senyors que la nostra salut. Però, a veure, jo crec que està obligat a que hi hagi un mínim de convivència.
Perquè teniu la sensació que l'Ajuntament ha protegit més una de les parts que una altra?
Home, nosaltres marxem de casa i ells no, els altres senyors segueixen fent la seva activitat. A veure, el Miquel s'aixeca de matinada i se'n va, ho provem tot, aixecar-nos i marxar, ja ho fem al revés. En aquest moment tenim una cosa, un apartament molt petit, buit, i jo ho faig al revés, me'n vaig i torno a les 3 de la matinada. I, però clar, mentrestant està buit i no hi traiem cap rendiment mentre no, això no s'acabi. Vull dir, també estem molt perjudicats. I bé, veiem, arribo i me'l trobo de matinada a les 3 voltant per baix i amunt perquè allò encara no s'ha acabat, o a quarts de 3. És una història, si em deixes un terme, a veure, el de les pancartes no ens ha fet cap il·lusió de posar-ho. Bonic
no
ho és,
ningú, no.
Allò no és bonic. Però crec que si em deixes utilitzar el terme, l'autènticament cutre és que tu tanquis els ulls un moment i que no sàpigues si estàs en un passeig de Salou, de Benidorm o de què, quan estàs en un lloc que és dels més bonics de Sitges i n'hi ha de molt macos i preciosos, i a mi m'encanta, tot i que vinc de Barcelona.
No, però és un dels envejats,
però,
és un dels llocs envejats.
És un dels llocs bonics, l'ermita de Sant Sebastià, i allò sí que és, bueno, no té cap sentit des de cap punt de vista. I a més és un problema absolutament de salut, i per damunt de les economies i de tot, és del que ens protegim i intentem protegir-se.
Són les 12. Queda exposada la qüestió i també amb l'aportació de Lluís Gallardo, l'advocat a qui han recorregut, la Blanca Lucas i en Miquel Serió. Blanca, gràcies.
Gràcies.
Miquel, gràcies. Que es pugui resoldre tot plegat a tots vostès. Demà a les 9 hi tornem i escoltaran, demà sí, Ferran Ignasi Llompar. Hem entès que valia la pena estirar una mica d'aquest fil per la reflexió final que comportava. Fins demà, adéu-siau.
Cada dia, al matí amb nosaltres.